El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
El govern espanyol ha aprovat prorrogar els expedients temporals d'ocupació, els ERTOs i les ajudes pels autònoms fins a finals del mes de setembre. D'aquesta manera es volen mantenir les ajudes i els suports que el govern ha posat en marxa per part del teixit productiu. Però com es veuen aquestes mesures des dels sectors econòmics? Les abordem parlant amb la patronal i els sindicats i arrenquem conversant amb la Núria Aymerí, que és col·laboradora d'aquest programa i secretària general del Gremi de Fabricants. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé, aquí treballant, que ja és molt, Núria, ja és molt. Escolta'm, molt la pròrroga dels ERTOs que anunciava divendres el govern espanyol és una bona notícia pel sector econòmic? Com ho veu la patronal?
La patronal ho veu bona notícia en el sentit que totes aquelles mesures que s'aprovin que contribueixin a mantenir llocs de treball i, per tant, ens ajudin a mantenir les empreses obertes i els hem de facilitar, doncs ho veiem bé. És a dir, es tracta... Aquí l'objectiu principal és aconseguir que les empreses mantinguin la seva activitat amb els llocs de treball i, per tant, aquest allargament del ERTO fins a 30 de setembre, de moment, és una notícia positiva. Llavors, hem de seguir parlant per donar el màxim de suport possible a les empreses perquè puguin seguir endavant.
Uh-huh. Clar, els ERTOs, per tant, han estat claus per les empreses per poder fer front a la situació que ha generat aquesta pandèmia?
Han estat una bona mesura perquè, òbviament, hem viscut tots una situació que mai podríem haver imaginat i hem de veure, per exemple, avui sortien les notícies de la disminució dels imports de l'impost de societats o de l'IVA ingressats en aquests darrers mesos, el qual ens dona una clara informació de la disminució d'activitat de les empreses que ha sigut realment molt important. Per tant, mesures com la dels ERTOs, tant com els de força major com els de causes productives, evidentment són mesures que han contribuït a ajudar les empreses en dificultats realment molt importants.
Clar, el Vallès Occidental és una de les comarques catalanes més afectades pels ERTOs. Això hem d'anar a buscar, suposo, directament a les xifres d'industrialització que acompanyen la comarca, no?
Sí. Bé, saps que tenim una comarca, ho hem parlat moltes vegades, on la indústria hi té un paper important i, de fet, mira, et puc dir que tant des de Gremi de Fabricants com des de la Fundació per la Indústria tenim una activitat constant en donar suport a aquesta indústria i a fer una defensa clara de que la indústria és generadora d'una ocupació més estable que en molts casos ho pot ser altres tipus de servei. Al Vallès Occidental tenim la sort de que tenim un nivell d'indústria relativament important respecte a altres zones i, per tant, com a tal, doncs, hem de contribuir al màxim de fer que aquesta indústria es potenciï, que creï més ocupació i que es mantingui aquesta ocupació.
Respecte al fet que els ERTOs en gran part no s'estiguin pagant, és una realitat, hi ha molts treballadors que així ho estan denunciant, això ha afectat d'alguna manera també a les empreses?
Home, i tant, perquè l'empresa el que vol és que el treballador doncs, tingui els ingressos necessaris per viure i, per tant, de vegades, bueno, és que jo crec que és un moment que val la pena dir-ho. L'empresa és... vivim en un país de pimes on els empresaris són empresaris de PIME i la seva proximitat amb els treballadors és absoluta. Per tant, el retras en aquest pagament dels ERTOs, en molts casos, doncs ha fet, hi ha hagut molts empresaris que ells han avançat diners amb els treballadors. És a dir, estem en un país en què aquí tots volem que aquestes PIMES es mantinguin, volem que els treballadors tinguin feina i volem que les empreses continuïn tenint activitat. Clar que afecta que vagin retrasat els pagaments dels ERTOs amb molt esforç per part de treballadors que han avançat diners, t'ho puc dir, tampoc és com per fer publicitat, però vaja, que el compromís és que la gent pugui tenir un poder adquisitiu perquè la situació és prou complicada i es tracta doncs, d'ajudar en el que es pot.
El govern espanyol també ha posat damunt de la taula la possibilitat de regular a través d'una llei, no, el teletreball, que és una d'aquestes qüestions que podríem dir que han aflorat, no, a conseqüència d'aquesta crisi del coronavirus. És necessari que hi hagi aquesta regulació sobre el teletreball, Núria?
Sí, des del nostre punt de vista és important que reguli el teletreball perquè ha vingut per quedar-se, encara que potser no amb la intensitat de que de vegades podem endevinar dient, escolta, és que ara tot serà teletreball o aquest ocuparà les nostres vides. Jo crec personalment que això no serà així, però sí que és cert que el teletreball és una realitat de la nostra societat i del moment actual. Per tant, és bo que es reguli el teletreball perquè si no, ho hem dit en aquest temps de confinament, acabem que el teletreball ocupa més hores que la nostra vida en algunes ocasions. Llavors, sí que hi ha elements que són nous, que han entrat com a novedosos, i és important que el teletreball doncs, també tingui un marc de regulació perquè treballadors i perquè empreses doncs, puguem tots tenir un marc més conegut i més segur.
Deies, ha vingut per quedar-se, potser no la intensitat d'ara, què et refereixes? A fer parts de jornades presencials, parts de jornades amb teletreballs o fins i tot en l'àmbit d'aquesta conciliació familiar, que també ha aflorat, diguéssim.
Jo crec que tot el que estàs dient tu, amb dues coses són possibles. Per un cantó, jo crec que un dels elements importants és que hi ha hagut una cultura d'aprenentatge de que el teletreball és una de les modalitats en què ningú s'ha de preocupar ni espantar si és que és possible de fer-lo. Ni un cantó ni l'altre. Per tant, és positiu perquè està d'acord amb el món actual, tenim una tecnologia a l'abast de tot i que, per tant, el teletreball és una eina que tenim al nostre abast. No sempre, evidentment, hi ha professions, hi ha ocupacions que el teletreball no és possible. En altres serà possible i permetrà, en alguns casos, millorar la conciliació de la vida professional i personal. I en altres hem d'anar amb compte perquè a vegades el teletreball esdevé més complicació per aquesta combinació de la vida personal i familiar amb la laboral que no al revés del que es pugui pensar. Però en qualsevol cas, nosaltres creiem que el teletreball és una eina que es normalitza en aquest moment de la societat i de la història perquè és resposta a la tecnologia que tenim al nostre abast i ho hem de fer-ho bé, com hem de fer bé qualsevol de les ocupacions que tots tenim de manera més tradicional.
Les empreses s'han adaptat bé al teletreball durant aquests mesos?
Jo crec que les empreses... Mira, un país de pimes com el nostre se sap adaptar. I ho hem demostrat al llarg de molts anys. Les empreses, un país que té pimes, sap adaptar-se a les diferents situacions que hem anat visquent. I el teletreball ha sigut una eina en què les empreses han sabut incorporar, s'han sabut adaptar, i de vegades de la necessitat doncs, se n'aprèn més de pressa del que podíem imaginar. Però sí, et puc dir redondament que les empreses han sabut adaptar-se al teletreball.
Uh-huh. Més qüestions que et volia preguntar, Núria, perquè s'ha parlat també de les mesures, per exemple, de cara als autònoms, però no sé si quines serien les mesures que des del vostre punt de vista, des del gremi de fabricants, caldrien que s'abordessin per fer front a aquesta crisi econòmica que ha vingut derivada de la crisi sanitària del coronavirus.
A veure, una de les primeres mesures que nosaltres defensem és aquesta, primera, un compromís claríssim en donar suport a la indústria. La indústria, com et deia fa una mica, és generadora d'ocupació i el màxim d'estable. La segona és que la pròpia administració ha de comptar directament, a fer contractació directa a les empreses del nostre territori. Ara, més que mai, és el moment de comptar amb les empreses del nostre país d'aquest quilòmetre zero vist des d'un espai més gran, però si nosaltres tenim centres tecnològics que homologuin i que certifiquin amb rapidesa, si nosaltres tenim una administració propera al ciutadà, si fem una agilitat administrativa com cal, perquè moltes vegades sovint en parlem, però encara és farragosa la gestió administrativa, i per tant donem suport a la indústria, donem ajuts a la innovació, fem agilització administrativa, contractem a les empreses aquí molt abans que les de fora. I partim del principi de la confiança amb les empreses, que com et dic, fonamentalment el 90% són pimes, jo crec que tindríem un país que hauríem de saber aprofitar que una situació tan bèstia i tan dura com la que hem viscut pot comptar amb elements que ara sigui el moment de fer que es posin en marxa per ser doncs, empreses més competitives i perquè puguem produir tot allò que sigui necessari per donar resposta al que demanda doncs, els hospitals o les necessitats que s'esdevinguin.
Clar, has dit fer contractació directa, no? És aquests conceptes que en una era doncs, en contra de la corrupció, no? com la que estem vivint i hem de viure, si em permet la part d'opinió, clar, és complex, no? Buscar aquest camí de la rapidesa amb la netedat dels processos i amb garantir-ho tot plegat. Digues, Núria.
Mira, permetem que et digui. Jo he comentat aquí quan estic amb vosaltres a la ràdio La Tertúlia, no? Jo sempre dic que tinc una sort i és que he treballat a l'empresa privada, he estat a l'administració i ara estic en una institució empresarial. Jo crec que l'agilitat no té res que veure amb baixar les mesures que garanteixin l'objectivitat i el rigor en la contractació. El que cal fer-ho és d'una manera eficaç. És a dir, contractar directament o amb facilitat és resposta simplement a l'agilitat de l'administració. El que passa que d'alguna manera ens hem acostumat en que un contracte de l'administració és llarg i lent i farragós. Llavors, hem de passar justament això, a l'agilització administrativa, a la contractació, sempre mantenint l'objectivitat i el rigor. Però en aquesta objectivitat i rigor en la contractació, si nosaltres puntuem més una empresa catalana que una empresa de l'altra punta de món, això és objectivitat i rigor, perquè és d'aquí. I, per tant, això no toca amb que no siguem rigorosos en fer aquesta contractació. Jo crec que ha arribat el moment, ara i per sempre, de tenir una administració àgil en processos de contractació que alhora garanteixi absolutament el rigor, l'objectivitat, la transparència i, per tant, que ens allunyem totalment de casos que puguin ser sospitosos.
Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Un plaer, com sempre. Una abraçada molt,
molt
gran.
I tant, una abraçada gràcies. Molt forta, Núria.
Adéu, una abraçada. Adéu, adéu, bon dia.
Ens fixem ara en els sindicats. Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Els ERTOs, què us sembla la prorroga dels ERTOs? Li preguntàvem a la Núria Aymerich si era una bona notícia. Què en pensa Comissions Obreres?
Bueno, no és que sigui bona, és que és necessària. És totalment necessària per aguantar aquesta situació. De fet, per això estem d'acord, no? I hem estat d'acord i hem negociat aquesta pròrroga i la signarem perquè, lògicament, són els certos és que estan aguantant l'ocupació sense que es donguin acomiadament, no? Que això és important.
Clar, en aquest sentit també li preguntàvem a la Núria Aymerich, no? Perquè una de les crítiques que hi ha al voltant dels ERTOs és al voltant dels no pagaments, no? En molts casos d'aquests ERTO, amb les conseqüències, no? Que està generant tot plegat en els treballadors, no, Enrique?
Bueno, aquí hem de diferenciar la gestió que s'està fent des del CEPE per pagar la prestació d'atur, suposo que m'estàs situant, no?
Sí, sí.
Bueno, aquí ha hagut una clara saturació del servei estatal, no? I també del SOC, i aquí hem de mirar de solucionar els problemes que encara queden. És cert que s'han solucionat, no? Una part important, però n'hi ha una part que encara no, i les persones no poden estar sense rebre la prestació de d'atur. I aquí, bueno, com a sindicat també estem treballant perquè tenim un equip de persones dedicades a fer les reclamacions oportunes al servei públic estatal i amb aquí estarem perquè, lògicament, la situació aquesta no una economia d'una família que està depenent del pagament de la prestació, de la seva prestació d'atur, no pot estar temps sense cobrar perquè, si no, això genera, i de fet està generant, situacions que són molt crítiques.
Uh-huh. En aquest sentit, què s'hauria pogut fer millor respecte a aquests ERTOs? Com s'haurien pogut gestionar millor el parer de Comissions Obreres?
Mira, el primer és... segurament podríem posar problemes a la manera de gestionar-lo, però el primer que hem de fer és reconèixer que aquesta eina de l'ERTE com a tal és important i ha sigut decisiva per no perdre ocupació. Val? Una altra cosa és la gestió de les prestacions d'ocupació, que això és una conseqüència de l'expedient de regulació temporal, no? És una conseqüència. Llavors, aquí, amb el tema de la prestació, lògicament s'ha de reforçar el sistema públic de pensions d'ocupació, en aquest cas d'empleo, el CEPE, quan també s'ha de reforçar el SOC, perquè ha sigut un problema de gestió, ha sigut un problema de no tindre la informació en condicions. Encara que les empreses han passat, jo personalment, jo que he estat en ERTE, el SOC tenia el SOC de Catalunya tenia la informació del 2011, o sigui, meva, tant adreces com situació familiar i de més, no? I el que han traslladat al Servei Públic d'Ocupació ha sigut això. L'únic que s'ha canviat ha sigut el número de compte. Llavors, també hem de tindre en compte que tot el que sigui públic ha patit unes retallades importantíssimes, sobretot en els governs del Partit Popular i de Convergència i Unió a Catalunya. Llavors, hem de reforçar tant el SOC com el sistema públic d'empleo de l'Estat espanyol. No és normal que n'hi hagin treballadors i treballadores teletreballant i no tots els que podíem al CEPE i estaven introduint a un ritme de 100.000 expedients diaris i que no arribessin que no arribessin a poder gestionar els expedients que eren necessaris perquè la gent pogués cobrar la prestació d'ocupació. Això ho hem de tindre en compte, però hem de tindre en compte també la situació excepcional que ha significat aquesta pandèmia. O sigui, el volum de gent que ara mateix està cobrant o té dret a cobrar una prestació d'ocupació ha sigut molta, no? I això no excusa de que s'ha de fer amb un tràmit ràpid i que no podem tindre la gent sense cobrar la prestació d'atur, però hem de tindre en compte que, també aquesta situació. Aquesta, i que hem de reforçar el sistema públic del CEPE, com s'ha de reforçar també el SOC, i s'han de mantindre les dades en condicions per quan passen aquestes coses no tinguem dades de les persones, com era el meu cas, de feia 9 anys anteriorment, i perquè vaig estar-hi també en un procés d'ERTO, no? En aquest cas l'empresa que treballava abans, o l'empresa antiga Sony, i llavors, des de llavors no han canviat res.
Mm-hmm. Clar, les empreses, ho deia el gremi de fabricants en aquest cas, deia, hi ha hagut algunes empreses que han avançat diners als treballadors. No sé si és una situació que heu notat en general o no.
No, en general no. Hi ha hagut empreses que és cert que, per exemple, encara que les persones comencessin a estar en un ERTO el 23 de març, per exemple, hi ha empreses que van pagar tota la nòmina de març i bueno, ja veurem després com ho arreglem. Però això no ha sigut la tònica general. Això no ha sigut lo normal. O sigui, aquesta situació no ha sigut una tònica general.
El govern espanyol també s'ha proposat regular el teletreball, que ha estat un altre dels grans temes de la pandèmia. Cal una regulació sobre el teletreball?
I tant que cal una regulació. El que passa que ja ha sortit la gran patronal dient coses que no es correspon, no? Com que depèn com sigui la regulació, que si la fem de manera equilibrada pot ser bona per tothom, però clar, no podem escapolir-nos, no? De la responsabilitat que s'ha de tindre com a empresari i també, lògicament, els costos que ha d'assumir a l'empresari. Ja has vist el Garmendia, no? Que ha dit, ja mirarem si ho fem en un altre país i en un altre regulació, o sigui, ja aquesta és la primera, no? Quan hem de veure de que hem de tindre una eina molt important com pot ser el teletreball, que pot ser estalvi per l'empresa per assumir allò que ha d'assumir, doncs, les eines, també s'ha d'assumir quin és el cost que pot suposar per al treballador o la treballadora treballar a la seva casa, les normes de prevenció de riscos laborals us hem de tindre en compte, els horaris, la desconnexió digital i demés. Això ha d'estar, i més coses, no? Però això ha d'estar damunt de la taula i, lògicament, ha de jugar amb un pacte que fessin de teletreball. A canvi, lògicament, més ingredients de poder conciliar la vida laboral, familiar i personal, que és el major, no? Benefici que podrem trobar els treballadors i les treballadores, que també és un benefici per l'empresa, no? Perquè un treballador una treballadora que pugui gestionar millor la seva vida, això té una repercussió directa en la competitivitat del treball i sobretot en la rentabilitat que pot obtenir també l'empresa, i no ho dic jo, ho diuen estudis i ho diu inclús la mateixa patronal, però clar, sempre comencem la situació, comencem o intentem començar les negociacions amenaçant i dient això m'ho portaré, o sigui, això no és entendre res de lo que ha passat fins ara, o sigui, lo que ha passat ara no es pot regir una altra vegada per el tema economicista pur i dur, si no estem o estem intentant fer lo mateix que la crisi del 2010.
En aquest sentit, per tant, el teletreball seria una bona eina sempre quan estigués ben regulada, però quines altres mesures creu Comissions Obreres que s'han de posar en marxa a dia d'avui per poder sortir d'aquest exocat que ens ha posat aquesta crisi sanitària que ja està vingut econòmica del coronavirus?
Home, el teletreball és un ingredient importantíssim. Hasta aquí estem d'acord, però no tothom pot teletreballar ni en totes les ocupacions es poden teletreballar, no és el teletreball el que ens donarà la solució a l'actual situació. El primer, per nosaltres, és la salut de les persones. Llavors, per nosaltres, allò que s'hagi de fer des del punt de vista de la salut ha d'estar en primer ordre per tothom. No pot ser que la recuperació econòmica estigui per damunt de la salut de les persones i de les necessitats de les persones. I m'explico. El següent és protegir les persones. Si ara mateix tenim una regulació amb el tema ERTEs, que va en aquesta línia, tenim un ingrés mínim vital, que va en aquesta línia, tenim ajudes a lloguer i demás, que va en aquesta línia, però hem de tindre en compte que aquestes mesures i altres s'han de tindre damunt de la taula, perquè primer són les persones. Si les persones no estan sanes i no tenen cobertes les seves necessitats bàsiques, no podran anar a treballar. I aquí l'ingredient important és el treballador, la treballadora, el ciutadà, la ciutadana, o sigui, en definitiva, la persona. I després de la mà ha d'anar, lògicament, la recuperació econòmica. I la recuperació econòmica amb prioritats. No és el mateix. La gran empresa, que la petita empresa, l'autònom, el comerç de barri i de més, tenint una oportunitat important per poder ajudar allò a qui ho està passant pitjor i, sobretot, de reactivar l'economia, que l'economia a Catalunya, el 85% d'aquesta economia està a la petita i petitíssima empresa. És aquí on, no dic que no s'hagi d'ajudar lògicament a la gran empresa i a la mitjana, però hem de focalitzar i mirar d'on fiquem els recursos i on està l'economia de veritat. I luego, després n'hi ha una altra. Tenim la sanitat, l'atenció domiciliària, que ens oblidem molt, la neteja, tot allò que són treballs de cura i que s'han revelat com a autèntic treballs essencials i que estem oblidant ja per ficar ingressar una persona en una UCI, abans ja ha tingut que passar una dona, i dic una dona perquè són feines que estan feminitzades, a més de que han estat desnostrades i mal pagades i precaritzades, estan encara, ha passat una dona que ha netejat i ha desinfectat aquesta UCI. I encara no ho tenim present. Igual que el servei d'atenció domiciliària, i igual que la sanitat, igual que la vostra tasca de comunicació, que ha sigut cabdal també en aquesta pandèmia. Hem de veure feines com l'atenció domiciliària i, a més, que és el públic el que ha de jugar, perquè no és un negoci, no és el negoci de Clece, no és el negoci de Sacir, no és el negoci de HL, és el, per mencionar algunes, és un servei que se l'ha de donar a les persones, i aquí no n'hi ha benefici, aquí n'hi ha servei i atendre a les persones. Si en aquesta no ens hem donat compte de que la sanitat, l'atenció domiciliària, l'educació, tot això ha de ser un bé comú, s'ha de treballar des de lo públic, s'ha de tindre un control ferre des de lo públic, ens estem equivocant una altra vegada. I després hem de tindre producció pròpia per garantir EPIs i mitjans que són importantíssims per abordar situacions com aquestes i altres que no han de ser tan greus. Producció pròpia de mascaretes, producció pròpia d'EPIs, producció pròpia de respiradors, producció pròpia, i això no és una qüestió d'economia, ja ho hem vist, que ho facin els xinesos, van dir abans de qualsevol crisi. Fer mascaretes a l'estat espanyol a Catalunya no surt rentable perquè en comptes de guanyar un euro guanyem 50 cèntims. I van dir que això no, perquè no té major valor afegit, i ho van portar, ho van deixar que ho facin en altres països que cobren menys. I quan hem tingut la primera dificultat hem vist que és un gran error basar una societat en criteris econòmics, com s'ha fet fins ara, és un gran error, perquè quan venen de veritat magres no tenim capacitat de reaccionar. Llavors, n'hi ha una sèrie de coses a fer i s'han de fer ara, i no ens podem oblidar de com mal ho hem passat.
Apuntat queda. Enrique Rodríguez, de Comissions Obreres, gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies. Adéu.